Quan el senyor Jordi s'assabentava que en una vila tenien problemes amb un drac, hi va anar ben decidit a solucionar el problema. Però les autoritats locals li digueren que si la bèstia s'havia menjat algú, era per imprudència d'aquest algú i no per culpa de la bèstia. Quan el drac es menjava més gent de la vila i semblava no tenir aturador, l'associació de veïns avisà el senyor Jordi, però les autoritats, pressionades pels ecologistes, li negaren el permís per caçar bèsties, ja que consideraven que era una solució massa cruel. Quan el drac es decidia atacar la casa de l'alcalde per menjar-se la seva filla, aquest avisà el senyor Jordi i li atorgà immediatament tots els permisos municipals. I el senyor Jordi passà per les armes al drac i facturà la feina amb un plus d'urgència, i l'Ajuntament el pagà a 90 dies vista.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Sant Jordi és una de les diades que més ens agrada als lectors, però en la que els amants del fantàstic encara tenim molt a reivindicar. A les llistes dels més venuts és molt difícil trobar-hi títols de gènere. Entre els autors mediàtics difícilment hi trobem els nostres autors de referència. I per si fos poc, molts dels que compren llibres per Sant Jordi no acostumen a fer-ho la resta de l'any. Però al Quimèric no ens rendim i dedicarem part d'aquest programa d'avui a reivindicar que el Sant Jordi es pot viure d'una altra manera, ben intensament, des del fantàstic. Per això escoltarem com han viscut aquesta diada escriptors, editors, llibreters i també bloggers. Més enllà de la literatura, també parlarem de cinema, fent-vos una prèvia de la 5a edició del Sant Cugat Fantàstic amb el seu codirector J.R. Armadàs. Així mateix, també farem una prèvia de la Tech Party de la Universitat Autònoma de Barcelona. Comencem el 34è Quimèric d'aquesta tercera temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
Torna la Tech Party de l'Autònoma, una cita pels amants dels videojocs que estarà en marxa des del divendres 3 fins al diumenge 5 de maig. Per saber-ne una miqueta més, parlem avui amb l'Adrián Lin, que és coordinador de la Tech Party. Benvingut al Quimèric, Adrián.
Hola, buenas tardes.
Hi ha molts tornejos aquest any? Han augmentat?
Sí, este año tenemos más torneos de distintos videojuegos. Por ejemplo, medio Overwatch. Y esperamos que la gente pueda disfrutar más de los videojuegos y de las distintas cosas que presentamos durante el fin de semana.
¿Y aquests tornejos son oficials?
Sí, la mayoría los organizamos desde la Tech Party y si podemos en colaboración con los videojuegos que están. Y bueno, también tenemos el viernes algunos que son más de apoyo de otros juegos menos relevantes, pero que bueno, la gente también se lo puede pasar genial jugando.
¿Qué es la University eSports?
Es una asociación que hace competiciones de videojuegos relevantes a nivel mundial e intenta llevarlo al mundo de la universidad. Es decir, que hace equipos en distintas universidades, o bueno, mejor dicho, las universidades hacen los equipos y se presenta a un torneo de la University, entonces se... Digamos que compiten en las universidades entre ellas, ¿no? Es una forma de que los estudiantes se involucren como jugadores y sientan un poco de diversión en la universidad, ¿no?
No, ¿quina vinculació té aquesta University Esports amb la Tech Party? O sigui, van de la mà o va néixer primer la Tech Party i després s'hi va incorporar la University Esports?
En principio, ¿no? La Tech Party tiene ya 4 años, creo, y University se formó hace 2 o 3 y cuando vieron que los eventos son, bueno, que el evento de la Tech Party puede estar relacionado con University, pues nos han echado un cable y tal. Además, como ellos tienen más repercusión nacional, digamos, pues están siempre dispuestos a ayudarnos a cualquier cosa sobre videojuegos y tal.
A més dels tornejos, ¿qué més hi podrem trobar?
Bueno, esperamos siempre que haya bastante gente y que los torneos sean divertidos, sobre todo, que es lo más importante. Y también hay premios en metálico que son más que nada pues algo para que la gente pueda llevarse algo de vuelta.
No, perquè a més, dèiem, Adrián, nosaltres hem estat a la Tech Party les dues edicions anteriors com a Quimèric i el que sí que veiem més enllà del torneig és l'ambient, no? L'estar allà acampat pràcticament amb moltes begudes energètiques, amb moltes patates, amb cereals, amb sucs, amb de tot. Això suposo que també, independentment de les activitats que programeu, l'ambient és molt important. Important, ¿no?
Claro, en una LAN party es importantísimo que el ambiente esté bien, que la gente pueda jugar tranquila, que, bueno, que pueda hacer un poco lo que quiera, ¿no? En plan, hay quien se lleva su guitarra y quien se lleva las zapatillas de estar por casa.
¿A guitarra? ¿Hay concierto? ¿Hi ha un concert allà en directe?
Si et sorprèn la guitarra però no les sabatilles, això no ho he entès, eh?
No, bueno, ahí és la facultat d'informàtica, és enginyeria, o sigui...
És veritat, tu ja saps a quin rotllo es porten, no, al fons?
Sí, sí, t'he passat per allà. Però la guitarra sí que m'estranya amb enginyeria.
Bueno, era una guitarra de jugar al Guitar Hero.
Ah! Haver començat per aquí, home. No, també teniu xerrades, no? Hem vist? D'algun un youtuber, per exemple, no?
Este viernes sí que hacemos, bueno, la única charla que esta vez, porque, bueno, he pensado que sería mejor hacerlo de esta otra forma. Y está un youtuber llamado Ginchu, el cual lo que se dedica es hacer análisis de videojuegos, pero desde el punto de vista de las mecánicas, del código del juego, entonces es una visió més interessant.
Què fa falta per assistir a una Tech Party? Ens hem d'apuntar? Pot anar-hi qualsevol persona o està limitada a estudiants de la Facultat d'Enginyeria de l'Autònoma?
En principi pode venir qualsevol persona. Lo organizamos los estudiantes para, en principio, estudiantes, pero tanto si es alguien de la universidad como si es de fuera puede venir. Lo único que necesita es, bueno, la entrada y después pues traer su equipo, ya sea un portátil, ya sea torre y pantalla y tal. Y en el momento en el que está dentro pues ya puede participar en cualquiera de las cosas que está en el evento, vaya.
¿Y menores de edad también?
Sí, tenemos un documento de permiso para que puedan venir, que estuviese firmada por sus padres o tutores o lo que sea, y incluso si viene de bachillerato o lo que sea, pues también puede entrar, claro, lo importante es que se lo pase bien.
¿També hem vist que hi ha videojocs clàssics?
Sí, tendremos en principio probablemente una sala o una zona donde se pueda, pues, bueno, que haya consolas ya instaladas o ordenadores y pues la gente pueda, pues, jugar cuando quiera, pasarse un rato o lo que sea.
Uh-huh. Ja per últim preguntar-te, Adrián, no sé si teniu previsió de quantes persones poden venir o fins i tot, doncs, infraestructura, per quantes persones està preparada la Tech Party?
Bueno, ahora mismo creo que tenemos prevista espacio en paralelo, es decir, que a la vez puedan estar como unas 150 personas o 130 más o menos. Y bueno, esperamos que más o menos durante todo el fin de semana haya más o menos eso, un poquito más de gente, que bueno, para una LAN party no es demasiado grande, pero es un evento así, eso, para estudiantes y para cualquiera que se quiera pasar bien, pero más para el tema de la diversión y el ambiente, ¿no?
Doncs moltes gràcies, Adrián Lin, coordinador de la Tech Party de l'Autònoma, que ho passeu molt bé aquest divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5 de maig. Adéu-siau.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric. L'entrevista.
I també torna el Sant Cugat Fantàstic del 2 al 5 de maig. El festival impulsat pel JR Armadàs i per Marc Carreter oferirà la seva 5ª edició, que dedicarà sobretot als aliens, tot i que els zombis també tindran un clar protagonisme. Tot plegat arriba després que el Sant Cugat Fantàstic hagi programat més de 80 pel·lícules des del seu inici i hagi servit també d'altaveu a pel·lícules impulsades per directors catalans i espanyols. Per descobrir què ens depara aquesta 5ª edició del certamen, contactem amb el seu codirector, JR Armadàs. Benvingut al Quimèric, JR.
Què tal? Bona nit.
Abans d'entrar en el contingut, ens volem interessar per les dates, perquè el Sant Cugat Fantàstic ha canviat de dates molt, no? Des dels seus inicis va començar el juliol, després va passar el juny, ara anem al maig. Què és el que us ha portat a fer aquest canvi?
Doncs mira, en aquesta edició la raó és molt clara. En principi, la nostra intenció era fer el juny com l'any passat, que vam trobar que eren bones dates, però els cinemes de Sant Cugat estan pendents d'unes obres que segurament han de començar justament al mes de maig. I bàsicament era un fer-lo al maig o no fer-lo. Per tant, ens va haver d'avançar aquestes obres perquè el cine no estigui allò tot empantanegat, vaja, tot obrés tot el dia canviant, perquè el cine que ara té 4 sales passarà a tenir-ne 2 i es crearà una sala polivalent que es podrà servir per diferents activitats de Sant Cugat. I per tant, doncs el motiu és aquest, per bàsicament no trobar-nos enmig d'unes obres i poder fer festival en calma.
Perquè a més les persones que no siguin de Sant Cugat i que no vinguin des de l'any passat, també veuran que aquest cine també ha canviat de mans, no? Perquè l'any passat era Cinesa i ara ja no ho és, no?
Efectivament, sí, l'any passat era Cinesa i ara hi ha una empresa nova que es diu Peking, que en aquest cas s'ha fet càrrec del cine en aquest impàs fins que facin les obres. i per tant, bueno, hem hagut de, diguem, iniciar negociacions noves, com si tornessis a fer el festival des del principi.
Déu-n'hi-do.
Però la veritat és que ha anat molt bé i que els responsables d'aquesta nova empresa estan amb moltes ganes, fins i tot s'han involucrat en el sentit de que posaran una pantalla fora per fer projeccions de la fresca, que aquesta serà també una de les novetats d'aquest any. Mm-hmm. I per tant, doncs, molt contents perquè doncs, també hi ha hagut bona sintonia i vaja, han acceptat de fer el festival a casa seva, cosa que ens omple d'alegria perquè si no l'haguéssim pogut fer. Mm-hmm.
Aquest any comparteix protagonisme el festival d'Aliens i Zombies, no sé si té alguna cosa a veure amb el canvi i les obres, però per què?
No, a veure, el motiu dels Aliens és doble. El primer i més clar és per celebrar d'alguna manera l'aniversari de la pel·lícula de Ridley Scott d'Alien, que ja compleix 40 anys. I la segona és perquè hem sigut capaços de trobar, diguem, prou continguts que tinguin relació amb la matèria, com perquè, a banda de fer un homenatge a la pel·lícula d'Alien, doncs el propi festival tingui, en aquest cas, tres pel·lícules que són directament de temàtica Alien i, a més, premiers en aquest país. No, no totes premiers, però, per exemple, la de Canary sí, i després la de Marc Carreté, que en aquest cas, òbviament, per motius obvis, està fora de competició, i en Unaki, o sigui, tindrem dues pel·lícules catalanes amb temàtica d'Alien, la que comentava de Canary, que aquesta sí que és una premiera al nostre país, una pel·lícula galesa, i després Osiris Child, que és una pel·lícula que ja es va estrenar en aquest cas el 2016, però que l'hem recuperat perquè també volem que hi hagi una d'aquestes space operes amb moltes naus i explosions i planetes i aquest tipus de temàtica no tan centrada en la figura de l'alien.
En aquesta edició, seguint la marca de la casa ja d'edicions anteriors, compteu amb un bon grapat de premiers. Us ha costat tornar a aconseguir títols en primícia?
Doncs home, sempre costa, la veritat, i no és fàcil. El que seria més fàcil per nosaltres és fer un refregit de coses que han passat per altres festivals, refregit en el bon sentit, perquè moltes vegades la gent de Sant Cugat no les ha vist, però des del principi un dels nostres objectius és que tenir el màxim de pel·lícules inèdites possible. I aquest any estem molt contents perquè hem aconseguit que la meitat dels títols siguin inèdits al nostre país. Hem fet un pas més endavant, per exemple, subtitular pel·lícules. Doncs, si vols tenir coses pròpies, diguem, que no ha tingut ningú més,
clar,
te les ofereixen, però com que normalment venen de fora, doncs et diuen, vale, doncs aquí tinc jo la pel·lícula, però la tinc normalment en anglès, que és la llengua que s'acostumen a fer la majoria de les pel·lícules del món, i per tant les hem de subtitular nosaltres.
Més feina, no, doncs?
I aquest és un pas que hem fet aquest any, i això ens ha fruit de, diguem, visites tant del Marc Carreté com meves a l'estranger, bé sigui a festivals de gènere o al propi Festival de Cannes, on es mou tot el que és el mercat de pel·lícules d'arreu del món. I bé, anar picant pedra, anar veient títols i anar veient doncs, una selecció que sigui el màxim de diversa possible dins del gènere.
El tret de sortida d'enguany serà el dijous 2 de maig amb Nazi Undead. Què n'hem d'esperar? És un zombis nazis?
No, no és ben bé zombis nazis. Encara que la portada, perdona, el pòster pugui semblar-ho, no és ben bé això. És una pel·lícula que comença en plan slasher tradicional, una parella, enamorats, que se'n van a Alemanya, llavors van a visitar un antic castell, una mansió, on suposo que vivia un general nazi, i a partir d'allà doncs, comencen a passar coses estranyes, no? Ai. És una pel·lícula que realment té una barreja de molts subgèneres dins del gènere fantàstic, perquè toca una mica doncs, el tema Casa Encantada, no? Perquè ja la tot passa gairebé a dins d'aquesta casa. També hi ha una miqueta de pinzellades de viatges en el temps, i el propi slasher, diguem, i violència i sang i fetge que caracteritza aquestes pel·lícules de dos joves que innocentment se'n van a una casa desconeguda.
Una bona barreja, doncs, eh?
Sí, la veritat és que sí, ens va semblar molt significativa del propi gènere i també de les coses que volem apostar nosaltres, que és pel·lícules independents, aquesta encara que vingui de l'altre punt del món, perquè ve d'Austràlia, és una òpera prima, i ens va fer il·lusió posar-la doncs, per això, perquè és la primera pel·lícula d'aquest director, i justament perquè veu de tots aquests subgèneres, i ens va semblar molt complet en aquest sentit.
Els dos grans reclams del festival, si m'ho deixes dir així, són Ghostland i One Cut of the Dead, que a més es podran veure a la mateixa sessió, la mateixa marató, la marató de sang del divendres a la nit. Garantia d'èxit, no això?
Home, sí, això és el que et deia abans dels refregits de festivals. Aquestes són pel·lícules que han passat doncs, des de Sitges, Molins de Rei i altres festivals de cerveja, que Sabadell ja ho teniu en cap de dret, també, si no vaig equivocat.
Sí, sí, sí.
Per tant, sí, com tu deies, és un èxit assegurat, aquesta pel·lícula. La de One Cut of the Dead és un far de riure, és una pel·lícula molt original, feta també amb molt pocs recursos, però vaja, jo no crec que... O sigui, jo fins i tot aquesta, que em costa recomanar coses a la meva mare d'aquest tipus de pel·lícules que posem al festival, però aquesta li recomanaria fins i tot a la meva mare perquè ens faria un far de riure. I Goslan, en aquest cas, és allò pel·li de terror, de pedigrí, no? D'un director com és el de Màrtir, que ens ha fet patir amb moltes altres pel·lícules i que, a més, va guanyar molts premis a Molins de Rei i que sí. També et fa molta il·lusió tenir, no en premiera exclusiva, perquè, com dèiem, ja ha passat per altres llocs, però si en preestrena, i els que no hagin passat per altres festivals i la vulguin veure a Sant Cugat, doncs podran fer-ho.
Home, n'hi ha que l'hem vista i ens estem plantejant seriosament tornar-la a veure, perquè clar...
Home, sí. Jo ho tornaré a fer, perquè la vaig veure en aquest cas a Sitges i vaja, ja em va agradar molt. I a banda de recomanar-la, per exemple, a la meva cosina, que no va anar a Sitges i és d'aquestes adolescents que ara té la febre de les pel·lis de terror, doncs estic segur que els que li agradin les emocions fortes, i a més, en aquest cas, ja no és ni producció independent, vull dir que aquí tenim... un director i una producció, diguem, potent, doncs la gaudiran segur.
Al Sant Cugat Fantàstic també aposteu per els títols orientals. Aquest any en què ens sorpreneu?
Doncs bé, a banda de One Cut of the Dead, que és del Japó, també tenim Oko, que és una Oko i Los Feliços Fantasmas, que és una pel·lícula d'aquestes d'animació. Aquesta és bastant, diguem, de caire infantil. A Sant Cugat tenim bastants nens i una població per sota de 20 anys molt nombrosa i per tant sempre intentem que hi hagi alguna de les sessions que normalment posem en cap de setmana a la tarda que sigui per entendre's per tota la família, no? Sí que hi ha fantasmes, està clar, però són fantasmes per entendre's de bon rotllo. I aquesta serà una de les opcions, també vinguda del Japó, i també tenim una coproducció entre Austràlia i el Japó que és Top Notch Detective, que en aquest cas la fem en col·laboració amb les Nits de Cinema Oriental de Vic. Aquesta pel·lícula és una espècie de documental sobre un actor que feia pel·lícules d'aquestes de samurais i tal, però també és un far de riure. O sigui, és un document... No puc fer gaire spoilers per no espatllar en el tema, però és d'aquestes pel·lícules que res és el que sembla i també garantia d'èxit, com a mínim, de comèdia, perquè els que la vagin a veure riuran bastant.
I com és habitual, el diumenge projecteu una selecció de curts catalans i cada any hem vist molta qualitat. S'estan fent bons productes ara aquí a Catalunya?
No, la veritat és que sí, s'estan fent molt bons productes. Crec que si tinguéssim diners faríem un cine allò de puta mare, el problema és que no tenim gaires. I la prova de que ho fem molt bé justament als curtmetratgistes. Puja una generació, ja des de que ha començat el festival, que òbviament estem molt més atents al que passa, cada any rebem molts curts i ens costa molt fer la selecció justament per això, perquè trobem molts productes que valen molt la pena, no? I el que sí que ens fa il·lusió és apostar per directors que d'alguna manera van començar o vam projectar en aquest cas els seus primers curts al festival i veure com any rere any en repeteixen, no? Un exemple, per exemple, és l'Ivan Molero, que va obrir el festival fa un parell d'anys amb Hoy me ha pasado algo muy bestia, amb el seu curtmetratge. Sí. L'any passat va estar també amb Orion, i aquest any fa amb Camisa de Fuerza, que també és l'adaptació d'un còmic. O Joaquim Bundó, que l'hem tingut també amb Gentleman, amb Evil, i aquest any amb Inquietante. L'Adrià Guixens, que també ha vingut 3 anys, i aquest any justament amb la projecció que fem amb les Nits de Cinema de Vic, presenta el seu curt, en aquest cas amb un robot oriental, una neogeixa, que també és molt interessant.
Neogeixa?
I a banda d'això, doncs, també tindrem... directors nous, no?, que passen pel festival per primera vegada, com és el cult inaugural de la directora Marta Ballarri, que molts coneixeran per la seva faceta d'actriu, però aquest és el seu tercer curtmetratge i el primer que d'alguna manera toca el gènere fantàstic, i jo penso que és una directora molt interessant i que el dia que li doni l'oportunitat de fer un llarg, que estic segur que farà molt bona feina.
L'any passat, com a experiment, vau fer una sessió de cinema a la fresca. Aquest any heu programat dues. Espereu que la rebuda del públic creixi encara més? Què hi podrem trobar?
Esperem que sí, perquè aquest any hem fet el cinema a la fresca, farem diferent. L'any passat el vam fer en un format que la veritat és que teníem la pantalla també coincidint amb el Liceu a la fresca, per tant vam poder aprofitar tota l'estructura. Aquest any ho farem d'una manera més popular, per entendre'ns. Posarem la pantalla gegant a davant mateix dels cinemes I la idea és que es pugui venir a fer una cervesa, menjar alguna cosa, com les projeccions de Festa Major o de Cinema La Fresca Lentia, no? Que podies venir a menjar-te l'entrepà i veure la pel·lícula, doncs una mica així. Però en aquest cas, el divendres hem programat una sessió de curtmetratges canyeros en el sentit de sang i fetge, i mal rotllo. I després acabarem amb la pel·lícula de Dràcula de Denis Castro, que és una pel·lícula curta que va guanyar l'any passat el premi del públic al Sant Quart Fantàstic. I la sessió de dissabte és una mica més per tota la família. O sigui, són curts que, per entendre'ns, si vens a veure'ls no quedaràs traumatitzat, pots portar el teu nen o pots venir, per aquesta gent que diu, ai, és que a mi no m'agraden les pel·lis de por, poseu unes coses molt salvatges, doncs no. Els curts de dissabte poden venir tranquil·lament i ningú se n'aniria a dormir amb els sons.
Està bé tenir-ho en compte. A banda de projeccions, també, com és habitual, oferiu xerrades, i entre elles hi ha la de Zombis i el Cine, una història d'amor. Ens ha cridat l'atenció el títol. Què podrem descobrir? La trajectòria del cine zombi?
Bàsicament, sí. El que serà és una mica de repàs sobre tot el subgènere dels zombis, des dels seus inicis amb George Romero, fins tot abans, fins a les pel·lícules últimes o sèries, com són The Walking Dead, i qui es pensi que digui això, els zombis i a Cannes, que sempre és el mateix i tal, només dir-vos que el Festival de Cannes, que és el festival de cinema més important del món, aquest any obre amb una pel·lícula de zombis.
Això no passa mai de moda.
No només no passa de moda, sinó que és capaç d'obrir, ja no el Festival de Sitges, que seria una cosa bastant pròpia i normal, com ha passat altres anys amb Rec o pel·lícules similars, sinó un festival amb tota la pompa, el glamour i la catifa vermella, totes aquestes coses que passen, sobre zombis, eh? Vull dir, serà divertit veure Jim Jarmusch i Bill Murray passejant-se per allà amb tot el que dèiem, amb el glamour que això comporta i la camisa vermella i les fotos i tal, i després veure doncs, com es mengen els cervells o tot això que fan els zombis habitualment.
Una altra xerrada que ens ha creat l'atenció és com conquerir la galàxia, guia teòrica i pràctica. Hem d'anar buscant un exèrcit?
Bé, el que primer ens explicarà en aquest cas el professor Xavier Luri, que és un professor d'universitat que coneix el tema, diguem, de més enllà de la Terra, bé, perquè l'explica en aquest cas alumnes, diguem, perquè estan en una carrera. Més que buscar un exèrcit, primer hem de descobrir com sortir de la Terra i com conquerir, per exemple, la Lluna, que és el que tenim més a la vora. Mm-hmm. I a partir d'aquí, conquerir o colonitzar, perquè en principi no hi ha ningú allà, que ho sàpiga. Vull saber si algun dia algun dels aliens amagats que diuen alguns documentals aquests del Discovery. Però, en qualsevol cas, diu això, guia teòrica i pràctica, perquè és que el que bàsicament ens explicarà serà què és el que hem de fer si volem fer doncs, com el Darth Vader o com Thanos i ser els amos de l'univers, no? Quins són els passos que hauríem de complir, diguem, primer, en el nostre propi sistema solar i després, doncs, més enllà, a altres galàxies, com les hem de conquerir, si, com bé dius, necessitarem un exèrcit, si necessitarem, jo què sé, una màquina del temps, o si, bàsicament, no podem fer res i ens quedarem a la Lluna intentant plantar patates, que és el màxim que s'està provant avui en dia.
Quasi com el marciano, això?
Sí, és... Ja veurem si passarem d'aquí, o com a mínim el que aprendrem és què necessitaríem si ho volguéssim fer o si ens plantegéssim conquerir-la.
Doncs prenem nota de totes aquestes activitats, projeccions, xerrades, cine a la fresca que tindrem aquest cap de setmana primer de maig. Moltes gràcies, J.R. Armadàs, per aclarir-nos una mica doncs, tot aquest programa i ens veiem d'aquí pocs dies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, us esperem.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu, que vagi bé.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimeri.
Com cada any, com amants de la literatura que som, el dia de Sant Jordi el vivim doncs, molt des de dintre, amb molta passió, però cada any ens trobem amb el mateix fenomen. O...
La pluja.
No, la pluja només ha fet acte de presència aquest any, ara feia bastant de temps que no plovia.
Sí, de veritat que sí.
De veritat sí que ha marcat bastant la jornada, però em referia als títols no? de llibres que la gent compra, la gent que es passeja pel carrer amb els llibres que compra per Sant Jordi, mai són del fantàstic, no sé si te n'has adonat.
Sí, és una llàstima, és molt trist. S'ha de llegir més ciència-ficció, si no, passa el que passa.
Després reflexionarem sobre aquest tema, però jo per si de cas he imprès la llista de llibres més venuts, al fons, perquè crec que a l'audiència li pot interessar, suposo que tots ho van veure el dia després de Sant Jordi, però és curiós de veure. Llibres més venuts de ficció en català tenim El fill de l'italià, de Rafael Nadal, Digues un desig, de Jordi Cabré, que és el Premi Sant Jordi, El fibló, de Sílvia Soler, Entre el cel i la terra, de Gerard Quintana, ja ho tenim, autor mediàtic de torn, i L'amic escocès, de Maria Marval. Per tant, cap llibre en català que sigui de gènere. I els llibres més venuts de ficció en castellà, Lo mejor de ir es volver, d'Albert Espinosa, un altre autor mediàtic.
Té nom de pel·lícula d'Isabel Cuixet, eh?
Sí, és que l'Albert Espinosa és molt d'aquest estil, també. No sé si l'has llegit o has pogut veure alguna pel·lícula d'ell, però...
A part de Quarta Planta.
Sí, Dramons, sí, el llibre amarillo, no era, també?
Sí.
A part del de Mao, per això. Tenim Los Asquerosos, també, de Santiago Lorenzo, Todo lo que sucedió con Miranda Huff, de Javier Castillo. Aquest, almenys, aquest autor sí que ha fet alguna cosa de gènere, el Javier Castillo. Yo, Julia, de Santiago Posteguillo, i Toda la verdad de mis mentiras, d'Elisabet Benavent. Cap títol fantàstic, com dèiem, llibres que... No sé, ara potser aniré a fer una afirmació molt rotunda, però estic segura que un 50% de la gent que ha comprat aquests llibres no els llegirà.
Jo crec que ets més optimista, directament.
Podria dir un 80%.
Podries dir un 80% i l'important és tenir el llibre allà, mostrar-lo, tindre'l.
Tenir un menjador amb llibres, no? Encara que no sàpies ni quins són, no? Això també està bé.
Allà, col·leccionant és com aquella vegada en una enciclopèdia que... O sigui, les enciclopèdies fan... ara ja no estan en enciclopèdia. Vam fer una de mostra i vam fer una enciclopèdia, però amb els llibres, amb les pàgines en blanc. I se'ls va colar i la van distribuir.
I ningú se'n va donar.
I no van saber qui li va donar, però ningú es va queixar.
Perquè ningú ha obert mai aquella enciclopèdia.
La tenien allà alguna gent fent bonic.
No, pues m'ho crec, m'ho crec tranquil·lament. En aquest context així tan dramàtic, podríem dir, de lectors que no ens trobem representats en aquestes llibres dels més venuts, doncs hem volgut fer una mica d'experiment aquí al Quimèric. Un experiment que crec que sortirà prou bé, ara ho veureu, i que si no que jutgi l'audiència. Hem agafat i hem agafat escriptors, editors, experts en fer ressenyes i fins i tot un llibreter també, que en teníem per allà, gent que en algun moment d'aquests 3 anys, aquestes 3 temporades de Quimèric han passat pel programa per explicar-nos qualsevol cosa, no? Presentar-nos obra, fer reflexions, fer tertúlies, i els hem preguntat com viviu vosaltres el Sant Jordi, és a dir, quins llibres compreu, quines reflexions feu, com és el vostre dia a dia en una diada de Sant Jordi.
Jo me'l vaig passar treballant.
Jo també,
a l'institut.
Va ser molt trist.
Sí.
I molt trist perquè a més plovia al matí i llavors ja se't treu la il·lusió de tot, però bé. Jo també, després sentirem les experiències, però jo ja avanço que sóc de les que van que per Sant Jordi no compren llibres perquè ja els compro tot l'any. Llavors,
també.
I ja llegim moltíssim. Per tant, el dia de Sant Jordi, jo aquest any m'havia fixat el repte posterior i quan va començar l'any, d'autoregalar-me Els àngels em miren, de Marc Pastor, però, ostres, va sortir al març, doncs la Karen se'l va comprar el dia que va sortir, ja se l'ha llegit i ja està esperant que Marc Pastor passi pel Quimèric. Vull dir que imagina't, ja tenim la feina tan feta que ja no sé... He tingut la tentació de comprar-me Un dios de las paredes hambrientas, però de moment m'estic reservant a veure si hi ha una altra ocasió. Sí, també l'anomenaran, perquè escoltant les cròniques que ens han fet arribar els nostres socis, col·laboradors, amics del Quimèric, doncs sortirà aquest llibre, també sortirà el de Marc Pastor, ja farem reflexió. Què et sembla si comencem parlant de vendes, que és una mica el que es porta?
Sí, va, fem el que no es parla mai de Sant Jordi, les vendes.
Exacte, les vendes. És que, clar, pensa que de professió soc periodista, per tant, necessito un titular. I què s'ha venut, què s'ha deixat de vendre, quins títols, ha anat bé el negoci? D'això ens en pot parlar el Pablo Jiménez, que és el propietari del celler de llibres de Sant Cugat.
Vam tenir un Sant Jordi amb el qual el Fantàstic, bueno, no va ser la tònica dominant, però sí que es va moure bastant bé. Vam destacar, potser... La llamada de Tulu, l'edició aquesta nova que ha fet Minotauro, tot il·lustrada, que és una absoluta meravella. I es van vendre molt, molt bé, Buenos Presagios, de Neil Gaiman i Terry Pratchett. Evidentment, la sèrie d'Amazon Prime, que està a punt de sortir, doncs devia influir. I Les Siete Muertes de Bering Hardcastle, un llibre molt, molt bo, que si no l'heu llegit ja esteu trigant, perquè és una meravella el que han editat Ático de los Libros amb aquesta obra. Després, en còmic, potser doncs Paper Girls i American Gods també van bellugar bastant bé. O sigui que va ser un Sant Jordi que el Fantàstic va estar allà molt i molt present.
Està bé que el Fantàstic estigui present, almenys en les demandes de la gent, que també és veritat que el celler de llibres, com que la gent ja sap que el Pablo és un gran amant del Fantàstic, ja hi va gent que és del nostre estil. Vull dir que gent que ja li agraden els mateixos autors, el mateix gènere, almenys.
I ho reconeix públicament, perquè hi ha gent que li agrada... I després no vol reconèixer que li agrada el Fantàstic.
Clar, i després van a comprar-lo a Fnac, així tens l'anonimat, no?
Sí, exacte.
O alguna gran cadena de l'estil.
No, que se'n vagin a les grans llibreries o les petites llibreries del Fantàstic.
Mm-hmm. Els editors també han parlat de vendes, alguns. Per exemple, en Ricard Millàs, el responsable de Sven Jorgensen, ens ha fet una crònica barreja de l'ambient i el que s'ha venut i les sensacions de vendes.
Com a acte social va estar molt bé. Vaig veure moltíssima gent i se'n va desvirtualitzar gent que tenia contactes i xarxes socials, i això va ser molt maco. En quant a número de ventes, ja va ser una miqueta inferior a l'any passat. Podríem dir que per aquest any va vingut just a l'acabar Setmana Santa i també coincideix amb la quasi l'última setmana de mes. No ho sé. Jo la veritat és que no és que estigui insatisfet, estic molt content de la jornada d'ahir, inclús sempre el dia següent tinc la, ho entrecomillarem com la ressaca de Sant Jordi, que sempre s'està una miqueta més cansat i això, però també s'està més content anímicament. I això, les ventes van baixar una miqueta amb respecte a l'any passat. No sé si va ser qüestió de la Setmana Santa.
La ressaca de Sant Jordi, jo també sé que és això.
Sí, jo també. Jo he viscut el Sant Jordi com a escriptor.
Si tu creu, això de les gimcanes, tu ja ho has viscut també, no?
Sí, ho he sentit altra gent donant en voltes i de vegades estàs allà sentat i veus passar tothom, la típica batucada de Sant Jordi, coses d'aquest tipus.
Tu allà esperant.
Sí. Allà si ve algú i diu,
o signant,
hola.
O saludant, no?
Sí, saludant més aviat.
Això ara sentirem també que... És que... És curiós perquè cada una de les persones amb qui hem pogut parlar, que han participat en aquest experiment curiós, ens han aportat una visió diferent, un matís diferent, i precisament la responsable d'Edició en Sec, l'Alicia Gili, parlava molt d'aquesta vida social, aquest acte social que és Sant Jordi, més enllà de la venda o del que són els títols que es presentin.
Vam pensar, quin dia tindrem? Però no va ser així. A les 12 va sortir el sol i la gent al carrer, el color, l'olor... el moviment, gent mirant llibres, donant-li la volta, mirant les portades, preguntant, i els autors, el Concili Fetiller, a Marcana, va venir durant tot el dia a signar, a acompanyar els diversos passejants, a comentar el llibre. També va estar amb nosaltres Sílvia Romero, la coautora de El Donyet Perdut. I entre tots plegats van passar un bon dia de Sant Jordi. Va ser un dia màgic per al fet de poder compartir en tots plegats aquestes microeditorials dedicades al fantàstic, que segurament en altres àmbits no tindríem gaire rellevància, però que el dia de Sant Jordi són visibles per tothom i arreu. I així va estar, i vam estar molt contents de compartir el dia, un dia important, perquè no només es venen els grans llibres, sinó també els petits llibres. I això ens donava l'oportunitat d'estar al costat dels lectors i comentar amb ells les nostres novetats. En aquest cas, nosaltres, com us dèiem, teníem El Donyet Perdut, teníem les cròniques del Concili Fetiller, Arcana, però també teníem molts altres llibres d'autors com David Gómez, Edgar Cotes, Albert Valls, Sonia Boch, Sergi Geusset, tot d'autors que van compartir el dia amb nosaltres i els que li volem donar les gràcies per tota l'estona i les ganes de parlar de llibres i de parlar amb la gent i d'estar amb tots plegats. Va ser un dia també molt interessant per les novetats que vam veure al nostre voltant, no? Noves editorials que han sorgit, nous llibres, molta presència d'aquestes petites editorials que tenen una gran capacitat de treball i que sovint no tenen prou rellevància. Estem molt contents d'haver tingut aquest dia amb tots vosaltres, gràcies també a la cobertura que ens ha donat la llibreria La Font de Mimir, a la qual també hem d'agrair aquest Sant Jordi. La meva primera idea del Sant Jordi és gaudir dels llibres i llegir. Per tant, penso que el millor d'aquest dia és que tots plegats llegiu molt.
Parlava de visibilitat l'Alicia Gili. Jo crec que per donar visibilitat a aquestes petites editorials o fins i tot al gènere que dèiem, potser Sant Jordi és el pitjor dia, no?
Sí, potser o sense el potser.
Perquè,
directament.
Clar, hi ha una sobreoferta, no?, de llibres publicats, de gent al carrer, de parades... No?
I tots són mediàtics. Sempre sentim per la ràdio com s'anuncien, per la tele, que van a les tertúlies, es donen a conèixer molt més i... El treballador, l'escriptor, l'editorial petita no té aquest lloc, no se'l pot fer.
Per sort, com deia l'Alicia, hi ha punts de trobada, no? Com per exemple aquesta parada dels monstres,
sí,
que fan pinya, no?, les diferents editorials petites de gènere i es poden publicitar juntes i la persona que vagi a aquella parada ja sap que en aquella parada hi ha el que busca, no?
I sí, també la mà de la gent necessita saber on trobarà les novetats de Sant Jordi, perquè també se'n va a les llibreries convencionals, i la novetat de Fantàstic pues, la tenen en un racó, a literatura juvenil,
és
o cert, coses d'aquest tipus.
És cert, o precisament aquest llibre que et comentava d'Orsini Press que volia comprar, jo aquí a Sabadell no l'he trobat. Clar, jo si hagués tingut previsió i m'hagués volgut fer l'autorregal, doncs el compro per internet, però clar... Si ja no pots baixar a Barcelona el dia de Sant Jordi, que després ho parlarem de gent que no és de Barcelona, com per exemple el Daniel Genís, que és de Figueres, la cosa es complica, no? Si hem de fer el salt de buscar un títol concret sobre de gènere i que no sigui a la capital. Això ja és una gimcana impossible.
Això lo deixé allà directament.
Clar, això igual explicaria perquè molta gent dels que ens agrada el gènere no comprem llibres per Sant Jordi.
Exacte, perquè és que no els trobem directament.
No els trobem, és bastant difícil. Després reprendrem aquest fil, però escoltàvem l'Alicia Gili parlant dels autors, dels seus autors que han presentat llibre, no, del Concili Fatiller, que en parlàvem fa unes setmanes aquí al Quimèric, i entre aquests autors hi ha l'Edgar Cotes, que també ens ha fet la seva crònica.
El meu Sant Jordi ha anat molt bé. Aquest any he signat a la llibreria Gameix i a la Font de Mimir, i a la Paradeta dels Monstres, i m'ho he passat molt bé. Aquest any presentàvem cròniques del Concili Fetiller, Arcana, i acompanyat d'uns quants autors del recull, doncs hem signat els nostres relats d'espasa i fetilleria.
I també del Concili Fetiller, però presentant molts altres llibres, no? Que ara ja tenim la cunyeta de... El Monopoli, tenim el Sergi Geusset.
I conquerirà el món amb els seus microcurs.
Jo crec que sí, perquè, bueno, si escolteu la llista de llibres que ha pogut presentar barra signar aquest Sant Jordi, és que crec que no la supera cap altre autor, eh?
En el Forçabé estic molt content. Tenia moltes novetats que s'han publicat aquest 2019 que es presentaven durant el dia. Des de les cròniques del Concili Fetiller, Arcana, i el quest del Concili Fetiller, Masmorres, amb l'editorial Edition Sec, recull d'espasa i fetilleria, passant per Valores familiares d'Orsini Press, Cimèria de Sven Jorgensen, i un recull de microrelats que ha fet la revista Quimera, que es diu Los pescadores de perlas, amb Ediciones Montesinos. Són cinc llibres amb els quals tinc en tot relats o conjunts de microrelats, i tots han aparegut a les diverses parades i llibreries de Sant Jordi de la ciutat. En aquest sentit, molt content. Ja amb la qüestió de llibres, doncs darrerament m'he fet amb Samskara, d'Albert Camón, publicat amb Cazador de Rates, i Lago Negro de tus Ojos, del Guillem López, amb Runes. Aquest ha sigut el botí del meu any.
També hi ha altres autors, com l'Albert Franquesa, que aquí al Quimèric el coneixem perquè va venir a presentar el Barcelona Minority Wall, i ara arriba el Sant Jordi presentant un llibre nou, però que té molta relació amb aquest altre llibre.
Aquest Sant Jordi ha estat fantàstic, perquè ja és per tercer any consecutiu i puc participar des de l'altre costat, no? Des de la faceta d'escriptor. I aquest any acabo de publicar Turistes del Dharma, que és el meu segon llibre sota el segell d'Editorial Hermenaute. I aquest Sant Jordi he estat firmant exemplars a la llibreria Gigamés, i també he estat amb els companys d'Hermenaute al Passeig Sant Joan, a la Paradeta dels Monstres, i ha estat molt bé. Hem tingut bastanta de venda i estem molt contents. Turistes del Dharma, d'una manera, és una continuació temàtica del que va ser la meva primera novel·la, Barcelona Minority Wall, que va publicar Sven Jorgensen fa un parell d'anys, no? I tracta sobre els estralls que fa el turisme, en aquest cas el turisme de masses internacional. Turistes del Dharma és un recull de relats en clau de ficció al voltant de diferents llocs, no? Com Àsia, Àfrica, Amèrica, indrets d'Europa, i en aquest cas els personatges són motxilers, expatriats, cooperants, homes de negoci, dones aventureres, no? Que d'alguna manera viatgen i senten el que és avui dia, el que significa avui dia viatjar al segle XX, no? El que és el llibre, doncs, té humor, té crítica, té elements gastronòmics, és bastant polifacètic. Parla dels paraïsos perduts, de les platges paradisíaques, de les ciutats megalòpolis com Hong Kong, com Tòquio, també parla de la Índia, i en fi, que és un llibre que jo recomano si és que us ha agradat a Barcelona Minority World.
I també tenen llibres nous el José Antonio Bonilla i el Julián Sánchez.
El meu Sant Jordi aquest matí s'ha iniciat en Sabadell, a la plaça Doctor Robert, en la taula d'escriptors sabadellencs, autors locals. El temps estava una miqueta així emboirat, però bueno, i encara hi havia suficient gent per ser l'hora que era. Jo he estat de 11 a 12. Estan signant l'Aliento de Brahma, la meva darrera novel·la, que és una novel·la steampunk que passa a la Índia del rac britànic. I un cop que he finalitzat aquí, doncs ens hem anat a Barcelona a signar les Galeries Maldà, a la tenda Cotoleres i Estela Fàbula, que havíem posat una taula, i hem estat amb uns amics escriptors signant llibres a les Galeries Maldà, que darrerament s'està convertint en un centre molt especial de tendetes. Tendes petites vinculades a tot el que és Joc de Trons, Harry Potter i steampunk. I bueno, he estat molt entretingut i després finalment he anat a Gigamesh de 7 a 8, on hem estat signant amb altres escriptors, molts de la PAE, de la Plataforma d'Edictes a l'Escriptura, a la qual pertanyo, i he estat signant també llibres de Tiempos de Caza i Sobres de Metal. I ha estat un Sant Jordi molt, molt interessant, molt intens. Ara ja estem cansats, però bueno, sempre és bonic poder celebrar el Sant Jordi d'aquesta manera, i esperem que l'any que ve ho podem tornar a fer. Afortunadament el temps ens ha respectat per la tarda i hem pogut gaudir. Com a reflexió, doncs som molts escriptors, i no sé si hi ha tants lectors per a tants llibres com es publiquen, però bueno, és una qüestió que no depèn només de nosaltres, sinó de les publicacions que realitzen els editors i tal, i el que és important és que els llibres tinguin cada vegada més qualitat. Com a llibre que m'han regalat el llibre de Marc Pastor, Em miren els àngels, un llibre de sèrie negra amb tocs fantàstics, que té pinta de ser molt interessant.
El meu Sant Jordi d'aquest any ha estat un Sant Jordi 23 d'abril, ahir dimarts, molt diferent després de la Setmana Santa. Va començar amb una pluja molt forta, en qualsevol moment pensaven que tindrien que plegar, però va anar disminuint fins al migdia. Es va fer un dia així com que la gent passejava més que amb ganes de comprar, tant al primer lloc on vaig signar, tant per al matí com per la tarda nit, que era la Rambla de Catalunya 111, el grup Mediàtica de l'editorial, no? Que em va treure el llibre La cara quema del diablo, 23 relats d'horror a flor d'espanto, que deim en castellà. Però de mica en mica es va anar sumant coses, no? Vendre, xerrar, fer contactes, veure la gent, disfrutar amb els altres escriptors i escriptores, i anar a signar també de 12 a 14 hores a l'Associació Col·legiada d'Escriptors de Catalunya, a la plaça de la Vila de Madrid, amb el carrer Canuda, on van fer a més una gravació molt interessant llegint un fragment i donant una sèrie d'indicacions de la meva novel·la La endemoniada, que fa el pròleg la Teresa Porqueres, amiga i periodista també de temàtica de ministeris, que treballa amb en Sebastià Arbó a una sèrie de programes i que ha estat aquest any galardonada per la seva tasca i el seu treball. De mica en mica, amb amics, amb companys, autors i lectores noves, la cosa va anar pujant un moment, però era un Sant Jordi diferent, mai l'havia tingut d'aquesta manera, perquè anava a poc a poc sumant i al final, doncs, bueno, el meu llibre de microrelats de terror i d'horror, que és una antologia que fa una mena de síntesi de 5 anys de gira per tot Espanya i per Catalunya fent representacions teatrals mitjançant espectacles de teatralització i lectura dramatitzada d'aquests microrelats, va ser el que més es va vendre, seguit de molt a prop per els llibres de la saga, la col·lecció d'Ames de Sang del meu treball d'investigació, moltes vegades premiat a La desaparició del vampiro, i es podria dir que tot va sumar, tot es va anar estirant una miqueta per aquí, una miqueta per allà, però que dona peu a que sembla que la gent té una mica de por encara d'apropar-se als llibres.
Jo sentint la crònica del José Antonio i del Julián, el que m'adono és el que comentaves tu, Alfons, que viure el Sant Jordi com a escriptor canvia completament la perspectiva, no? Ni que sigui el dia a dia, el moment aquest d'anar d'un lloc a l'altre, no?
Sí, això ens ho trobem també amb el pas del Quimera. No és el mateix anar a un lloc com a espectador que anar com a premsa, també. Això ens passa als festivals,
jo crec que ja no sabria anar com a espectadora, eh?
No et costaria, oi?
No, seria com que estic fent aquí, no?
Sí, sí. Dic, hòstia, he pagat entrada.
No ho puc creure. Per què?
No m'han posat en un racó, tampoc, però...
No, bé, no, hi ha llocs que tractarà la premsa millor que els espectadors i tot.
Sí, és un, no molts, però sí.
És un apunt. El que s'aprofita molt per Sant Jordi és per presentar novetats, no? Sentíem tots aquests autors i editors que acaben de treure llibre, però hi ha autors, com tu mateix et va passar, al fons, que doncs, d'un Sant Jordi a l'altre encara estàs promocionant el mateix llibre perquè no has escrit un altre i, a més, doncs, encara hi ha molta gent al qual no has arribat, no? I més sent un llibre de gènere.
Sí, és complicat. Estàs parlant d'algú que vaig conèixer d'un Sant Jordi, realment.
Exacte, el Jordi Balaguer.
El Sant Jordi de fa 7 anys, em sembla, ja...
O vuit. Sí, aquí firmant també a Sabadell.
Fotia un fred aquell dia.
Sí, una humitat.
Sí.
Ja me'n recordo, ja. Ja vaig venir a saludar-te.
Però vam sobreviure.
Sí, mira, l'amistat dura avui en dia. El Jordi, hem de dir que, a més de presentar el seu llibre Hanami, que tu el vas llegir, eh? Encara el tinc pendent. Soc d'aquells casos que encara no he trobat el moment. També li ha canviat la vida altra cosa, que és ser autor per Sant Jordi i tenir nens petits. Sí, que això ja és... Sí. Ell ens ha explicat com una mica com s'ho va poder muntar.
Va començar el Sant Jordi, en realitat, el dia 22, perquè a Badalona fa la firma d'autors el 22. Va ser una miqueta passat per aigua i fang, més aviat. Poca gent, la gent suposo que estava entre la pluja i que tornaven de Setmana Santa, doncs allà estaven confinats a casa seva o parats a l'autopista, perquè va haver un accident i va estar molta gent allà parada. Però ja et dic, poca gent, però bonic, ben acompanyat i bé, poquetes firmes, però bé, la gent saludava i tal, molt bé, molt bé. Sempre saludaven, no? Allò que... I res, l'endemà, doncs, despertar-me de bon matí, portar el crió a la guarda, després prendre un cafè per aguantar el xaparrón de pluja que hi havia fora, i quan la cosa fluixés una miqueta, una volta amb la dona, veure les parades de Sant Jordi i tot això, per aquí per Badalona, i cap a Barcelona. I a Barcelona, doncs, molt bé, a la parada dels monstres, que és la millor parada de totes. Amb els companys d'Orsini Press, d'Edicions Sec, amb nosaltres, que som, bueno, llibres amb Cuey Ediciones, bueno, molt, molt bé, la veritat, molt bé. Els de la llibreria de la Font de Mimir, espectacular. L'ambient boníssim, la gent, doncs, molt agradable. Al principi al matí també tímid, poca gent pel tema de la pluja i, bueno, perquè al matí la gent treballa el dia de Sant Jordi, normalment. Molt de criu, remenant les parades ben buscades de punts, com sempre, portant tots un col·leccionista a dintre, i ens hi també porten un lector, ja veurem. I ja cap al migdia s'ha animat més la cosa, alguna firma, tampoc massa, no ens passem, no? Seria molt avariciós firmar tant i llavors hem firmat poquet. Però bueno, la majoria de lectors nous, i això també s'agraeix. Molta gent que es para, pregunta i saluda, està bé, està bé. I a la tarda, res, fins a mitja tarda he estat allà a Barcelona, allà a les 6 o així. És un dia únic, és un dia únic. No tant per les ventes que es puguin fer, perquè, pues, no sé, venen sobretot els que ho acaben d'estrenar o els que són més mediàtics o els que no són escriptors, però tenen un llibre, aquests venen. Però la resta d'escriptors estem allà esperant, pues, sobretot que algun lector passi a saludar o que algun lector en poden, si s'interessi pel que fas, que pugui explicar-te una miqueta i disfrutar d'un dia de cultura en general i catalanitat.
Tanquem el capítol de visió de Sant Jordi d'autors i obrim un altre capítol que a mi també m'agrada molt, ho he de dir, perquè potser estic més en aquella banda que en l'altra, no?
El d'àudio de Sant Jordi. Passem de la visió a l'àudio, no?
A l'àudio, no, ja portem una estona escoltant àudios de Sant Jordi. No, em refereixo a com viuen el Sant Jordi els responsables de les diferents pàgines web de ressenyes del Fantàstic d'aquí a Catalunya.
I comencem pel president.
El president de la Societat Catalana de Ciència Ficció.
Bueno, per nosaltres és el president.
El president, i a més que té la seva pàgina web, ja diria que és la que té més història de totes les que hem tractat aquí.
Sí, home, té tanta història que no té l'avís de cookies perquè no hi ha cookies.
Imagina't, que el pobre per penjar cada ressenya s'hi mor, però no para, ho manté actualitzat,
sí,
i no para de llegir.
I
és com la seva excusa, no?, també per poder mantenir un ritme de lectura molt elevat, que potser la gent normal que no té aquest pes de fer ressenyes potser no segueix aquest ritme.
Un cop ens va reconèixer que gràcies a Netflix el ritme ha baixat, però bueno, això és un altre tema.
Sempre va a etapes, no? També.
Sí.
Jo ara mateix llegeixo molt i hi ha etapes que he llegit bastant menys del que voldria, però... A mi m'agrada molt les reflexions que han fet les tres persones ressenyadores que escoltarem a continuació, precisament perquè fan aquesta reflexió de què és el Sant Jordi i què és el Fantàstic. Comencem per l'Eloi Puig.
Aquí a Igualada no tenim la sort de Barcelona de tenir tants escriptors que signin, especialment del Fantàstic. Llavors doncs, he hagut de voltar una miqueta per trobar el que buscava, perquè ja saps que tinc gustos una miqueta estrafolaris, diguem-ne. Llavors doncs, estava buscant algunes novel·les que m'ha costat, perquè he hagut d'anar directament a la llibreria, i de fet el que m'he pogut comprar són coses, per exemple, d'Orsini Press, que acaba de treure Un dios de paredes hambrientas, que és una novel·la que m'interessa moltíssim, perquè parla sobre una casa encantada, sobre el seu punt de vista, i és una cosa que sempre m'ha tret molt. De fet, he acabat comprant una cosa per mon fill, amb l'excusa que és per mon fill, però també em llegiré jo, que és Spider-Light, de l'Adrian Tchaikovsky. I finalment també un còmic de l'Umbrella Academy, que és una sèrie que ens ha agradat molt aquest any i volíem saber una mica els seus orígens, no? Ja veus, tot fantàstic entre novel·les i còmics, i el que hem volgut, doncs, sobretot és passar un bon dia doncs passejant per les parades, que òbviament no n'hi ha tantes com a la gran ciutat, no?, de Barcelona, però aquí a Igualada doncs també n'anem servits.
I una altra persona que ha hagut de viure a Sant Jordi lluny de Barcelona és el Daniel Genís, del Biblionauta, que clar, ell és de Figueres, i és el que dèiem abans, eh?
Va ploure més allà cap al nord, no dèiem?
No sé si és pel tema de la pluja, però el que està clar és que buscar segons quins títols costa, i per això n'hi ha que ja fan els deures abans.
Jo, des del punt de vista d'un aficionat doncs, en el gènere fantàstic, us puc comentar una miqueta qui ha sigut per mi, tenint en compte que jo visc a Figueres, una ciutat d'uns 50.000 habitants, situada al nord de Catalunya, i que per tant, si el que m'interessa és trobar llibres de gènere fantàstic, és una mica més difícil que si visc a Barcelona, per posar un exemple. A veure, per altra banda, jo també al Sant Jordi normalment ja hi arribo amb els deures fets. Jo no sóc d'aquelles persones que compra gaires llibres per Sant Jordi. Els llibres que m'interessen normalment ja els compro quan surten o quan em venen de gust llegir-los. N'hi havia un parell que tenia moltes ganes de llegir, que ja els tenia comprats de fa un parell de setmanes. Un és Els àngels em miren, d'en Marc Pastor, que vam tenir la sort de tenir-lo precisament a Figueres presentant el llibre a la llibreria Low Cost. Jo no hi vaig poder anar, però sí que m'esperava un dels seus llibres en allà signats, per tant aquest ja el tenia. I l'altre és un autor d'aquí, del costat de Figueres, en Damià Verdera, que aquest any doncs, ha publicat una antologia que es diu Un circ al pati de casa, de contes que s'havia publicat en d'altres llibres seus, perquè ja fa bastant que escriu, i ara el que va decidir doncs, és agafar els seus millors relats i fer un llibre per d'alguna manera donar-se a conèixer al gran públic, perquè si bé és cert que el coneixíem doncs, uns quants, per la qualitat que té doncs, encara no és un autor que té tot el reconeixement del públic en aquest cas doncs, que es mereix, i segurament amb aquest llibre doncs, hi haurà molta més gent que el podrà llegir. En Verdera no és un autor, podríem dir, exclusivament o estrictament de gènere fantàstic, però sí que els seus contes tenen aquell punt, un punt de Pere Calders, per entendre'ns, que els acosten molts en el gènere fantàstic. Bé, com us deia, aquests dos sí que els tenia ja comprats, i el dia de Sant Jordi doncs, l'encarava amb un triple objectiu, ambiciós, difícil d'aconseguir, ja n'era conscient, però vaja, ho he intentat. Dels tres llibres que em volia comprar, dos eren en llengua castellana, Sigilo, de l'Ismael Martínez Biurrún, i Lago Negro de tus ojos, d'en Guillem López, tots dos autors que bueno, m'encanten, Guillem López fa bastant més que el segueixo, l'Ismael Martínez Biurrún el conec del seu últim llibre, que em va entusiasmar. Bé, en cap cas els he pogut trobar aquí a Figueres, això són deures que em queden pendent per quan vingui a la capital, segurament, que aquí em serà molt més fàcil d'aconseguir. I el tercer llibre, d'un autor doncs, que també els aficionats del Fantàstic n'hem sentit a parlar aquest últim any, és en Joan Lluís Lluís. Doncs, jo vaig descobrir amb les cròniques del Déu Coix, un llibre que em va agradar moltíssim, em va encantar l'últim, aquest de Jo sóc el que va matar Franco, i tothom, doncs, els altres llibres anteriors que va escriure me'n parlen meravelles, són persones de les quals jo em refio, per tant els he fet un vot de confiança, i estava a la meva llista de desitjos El navegant, aquest sí que l'he trobat a Figueres i me l'he acabat comprant.
A mi m'han donat moltes ganes de comprar molts llibres escoltant el Daniel Genís.
Jo esperaré que facin la sèrie.
De tot el que ha dit, doncs espera't assegut, sí. Crec. No, però està bé.
Tinc molta cua,
Sí, ja. Però no trobes que és motivant tenir aquesta cua?
Sí.
Perquè vol dir que encara hi ha obres que et motiven i que et poden aportar alguna cosa nova, autors que t'atrauen, no? Que et donen una motivació per seguir llegint. No sé si t'ha passat mai, però a vegades comences un llibre que no t'està agradant i encara que no el deixis a mitges...
Sí, ja ho faig.
Ho pateixes, eh? Jo, sí. Hi ha molts que no els deixo a mitges com per dir, bueno, ja he llegit 120 pàgines, doncs me'n llegeixo 100 més.
Tu ja saps la meva teoria de fins a la pàgina 100.
Sí, però clar, quan vens d'uns quants llibres que no t'agraden...
Sí.
L'hàbit de la lectura el vas deixant.
Sí.
I crec que és important apuntar-nos títols com el que ens estan dient avui els autors i els ressenyadors, perquè és important que seguim llegint i que seguim promocionant el gènere.
Doncs això, oients, recupereu el programa després amb el podcast i...
Escolteu, poneu posar en pausa i aneu apuntant els títols.
Ah, exacte.
Espero que falta un ressenyador més, que és el Raül Magí de les Rades Grises, que recordeu que fa poc que va passar per aquí, pel Quimèric, per explicar-nos una mica doncs, la seva passió pel gènere i pel funcionament de la seva web. I ell també ens ha fet una crònica d'aquestes apassionades.
Us he de dir que el meu Sant Jordi va començar ja fa uns dies perquè tinc costum d'anar al mercat de Sant Antoni i vaig poder comprar-me algunes cosetes, rareses, alguna edició en català que no tenia i alguna traducció d'aquelles que van buscades. Per exemple, m'agrada anar comprant llibres de la col·lecció Pleniluni de 2001 i l'últim que m'he comprat és Homes Artificials del Frederic Pujolà, que és una obra en català que no l'he llegit encara, que em falta i que tenia moltes ganes. Jo en el blog intento sempre parlar de literatura fantàstica preferentment en català, tot i que, com sabeu, tenim la mala sort que algunes coses doncs, no les tenim traduïdes. Aleshores, l'última trilogia que m'he comprat també aquest Sant Jordi és la de la Nora K. Jemisin, que, com sabreu, ha publicat fa poc El cielo de piedra en castellà, i la trilogia es titula De la Tierra Fragmentada. I bé, com amb qualsevol obra d'aquest estil, calia començar pel principi i això és el que he fet. I vaja, és una autora americana que ha guanyat molts premis importants i que pensava que no la podia deixar de banda. El meu Sant Jordi ha sigut molt normal, un dia de feina. He arribat a les 7 de la tarda a Vilanova i la Geltrú, que és el lloc on visc, i he tingut la sort que la meva parella em coneix molt bé els gustos i m'ha regalat Els àngels em miren, del Marc Pastó, que és l'última novel·la que ha tret el Marc, que és un escriptor que l'admiro molt, que és dels millors que tenim a casa nostra, i estic segur que aquesta novel·la no em decebrà. Espero que hagueu gaudit el Sant Jordi. Una vegada més, lamento que la literatura fantàstica no té el pes que hauria de tenir i que, malauradament, vivim massa pendents de les llistes de més venuts i del titular fàcil.
Jo crec que després d'escoltar aquestes reflexions m'atreviria a dir que encara que no surti a les llistes dels més venuts en títols generals, el llibre més comprat o més llegit entre el grupet de gent que ens agrada el fantàstic és Els àngels em miren, de Marc Pastor. Si ha sortit
a tothom,
4 o 5 cròniques de les que hem escoltat i sembla que és el nostre llibre, no?, del col·lectiu. Si hem de fer la nostra llista de llibres més venuts,
i
no?
I en Marc Pastor, l'escriptor de capçalera.
Sí, bé, tampoc. En l'àmbit català han publicat pocs, també ho hem de dir. No és per treure-li mèrit al Marc Pastor, que a mi m'encanta, ja ho sabeu. Però és veritat que, doncs, són pocs o potser són d'editorials menys conegudes, com hem anat sentint, no?, amb el Ricard Millàs, amb el Consigli Fatiller. Has d'anar més a concret a què buscar. Jo crec que hem fet una bona panoràmica del que ha estat el Sant Jordi des del Fantàstic i podem tancar reivindicant un dia més que el gènere sigui també present, no?, en un Sant Jordi, o potser fem un Sant Jordi alternatiu del Fantàstic, no?
Acabarem fent un Sant Jordi alternatiu, perquè és que omplen tant els mediàtics...
Doncs vinga, fem-lo. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve amb més coses, per exemple, una crònica dels Premis Arkham del Vallès, a veure si hi ha presència del Fantàstic, i també coneixent una mica més la nova entitat La Foguera, dedicada als jocs de taula. Que acabeu de passar una bona setmana. Adéu-siau.